Impossible, de Bayona. Jo sempre dic que els diaris... Jo faria una cosa al revés. Hola, Víctor Amel.
Hola, bon dia, bon dia.
Hola, bon dia. Jo crec que els diaris fan una cosa, no sé, que és... A mi m'agrada més llegir les crítiques després de veure la pel·lícula que abans de veure-la. Sí, perquè a mi m'interessa més... No, perquè jo ja sóc gran per escollir quina pel·lícula vaig a veure. Després el que m'agrada és saber com una persona que en sap opina d'allò que he vist.
I poder contrastar la
veia d'opinió. Per tant, avui, a través del Twitter, el que hem fet és penjar una cosa que crec que per tota aquella gent, i que és molta, que van a veure la pel·lícula, recuperar el so de la conversa que vam mantenir amb la Gemma Nierga i amb la Maria, que és la protagonista real de la pel·lícula, val la pena que ara la gent se'n vagi al Twitter o al Facebook i es que escolti aquella conversa, perquè agafa molta més força que no si no heu vist la pel·lícula.
I també és més audiència pel Twitter de RAC1.
No, també, evident. està bé. El que dèiem, lo impossible, aquesta pel·lícula que dirigeix el J. Bayona, s'ha convertit en l'estrena més taquillera de la història a l'Estat. En només 3 dies ja l'han vist 1 milió, i són dades ja oficials, ja l'han vist 1.400.000 persones. Ha recaptat al voltant d'uns 10 milions d'euros. La pel·lícula s'ha convertit en la primera que ingressa 3 milions a la taquilla només un dia, un divendres. I dissabte els va superar amb escreix. Les xifres la situen a la mateixa alçada gairebé del Coi de Vinci o de la segona part de Pirates del Caribe.
És la salvació per a la indústria del cine espanyol d'aquest any,
Sí, és una pel·lícula que sembla que va costar 30, en porta 10, però al marge d'aquesta ha venut al mercat internacional. Sí, és una pel·lícula que va guanys.
Ja està pagada.
Ja està pagada de sobre. No sé si és l'home, en aquests moments ho deia avui al davantal de les 8 del matí, és a dir, és talent d'aquí, i jo no sé si de l'escac de Terrassa, jo no sé si en aquests moments és la persona més feliç que hi ha al món. Es diu J. Bayona i està al món a RAC1. Hola, J., bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, m'ha fet molta il·lusió a la referència que has fet al barri de la Ciutat Vella.
Ah, sí, el d'aquest matí, vols dir?
Sí. M'ha fet molta il·lusió.
Clar, és de Trinitat Vella, clar, que és de Trinitat Vella. No, t'ho dic també perquè, a més, les coses com són. Jo no sabia que eres de Trinitat Vella fins que ahir, en una sala de cinema, els Verdi concretament, t'ho donen, que ets, com es diu ara, que ets de Trinitat Vella, no ho sabia.
La meva família és de Trinitat Vella, també.
També, Víctor, sí?
Sí. Bueno, la
Samela. L'han viscut tota la vida, tot hem viscut allà. De fet, la meva productora es diu la Trini, quan comença la pel·li es veu allà la Trini, com una de les productores.
Com una pel·lícula que té un tsunami, que té Naomi Watts, que té l'Ewan McGregor, es diu la Trini, el primer que veus a la pel·lícula, gairebé.
Sí, fa molta gràcia, sobretot quan veus la pel·lícula a l'estranger, que comenci dient la Trini, no? Que jo... És que sempre dic que la Trinitat Vella té nom com de barri de l'espagueti western, saps? Allò que la Trinitat Vella, vieja, que sempre...
Old Trinity.
Sí, la llamaven Trinitat, efectivament, amb Terence Hill i Bud Spencer.
Sí, de fet, jo vaig fer, el seu dia vaig fer un videoclip de Camela, que passava a l'oest, i començava dient Trinitat Vella 1885,
una cosa. T'has alliberat ja?
Perdona?
Si t'has alliberat.
Sí. Bueno, ja era bastant relaxat la setmana passada, quan ja vam anar a Sitges, perquè la pel·lícula agradava molt i agradava molt tastada la pel·lícula. I ara a sobre, doncs ja pots imaginar.
Clar, les dades són demolidores.
Sí. De fet, totes les porres que s'havien fet, que jo no vaig voler fer una porra, totes han quedat sobrepassades per les dades. És molt fort.
O sigui, superada les vostres pròpies previsions.
Sí, totalment. És que, bueno, pensa que és la pel·lícula que més ha fet a la història en un cap de setmana. O sigui, no ho podien reveure.
Tu no... Has anat al cine aquest cap de setmana?
Sí, vaig anar a veure una altra pel·lícula per veure una miqueta l'ambient.
Quina? Quina vas anar a veure? Puc saber quina vas anar a veure?
Vaig anar a veure Frankenweenie.
Et va agradar, per cert?
Sí, m'ho vaig passar bé.
Sí, però tu devies estar patint més per la sala del costat, no, suposo?
Sí, bueno, no ho pots evitar, eh? Estàs pensant per la sala de la sala del costat. Però bueno, i després vaig anar a veure la peli a La Maquinista el dissabte, perquè el meu germà va organitzar com una gran macroquedada, i bueno, va ser molt graciós.
Ja. Està la pel·lícula més recaptació, però no la que han vist més espectadors, encara que per poc. Això s'explica per la pujada de l'IVA i de retruc pel preu de les entrades al cinema, segur. Un increment que d'una banda us beneficia, perquè s'han recaptat més diners, però també us perjudica perquè potser hi ha gent que hauria anat a veure la pel·lícula i que de moment s'ha quedat a casa, no?
Sí, jo penso que, bueno, aquesta mesura que s'ha pres, que és una miqueta incomprensible, no? Perquè, de fet, les pel·lícules no estan recaptant més diners precisament per això, i, bueno, ho estem vivint una miqueta jo amb perplexitat, no s'entén massa, no? Però bueno, mira.
Ja ho
el que heu dit que aquesta pel·lícula salvarà el cinema espanyol, jo dic una cosa, la segona pel·lícula en recaptació era Tadeo Jones.
És veritat, sí.
Després portem una altra pel·lícula que es diu Tengo ganas de ti, que ha fet com 12 milions, 12-13 milions, i la pel·lícula més vista d'aquest any encara és Intocable, que és una pel·lícula europea. Mm. I això són dades... Una miqueta, eh?
Però això no trenca també una mica la idea aquella de que, bueno, és que la gent no va al cine... Depèn de què li donis a la gent, no?
Perdona, que te perdó.
Que dic que depèn que la gent no va al cine. I és cert, cada vegada va menys al cine, efectivament, perquè hi ha hagut un govern que se li ha fotut entre CIC a pujar el preu de l'IVA, i això de retruc va a les indústries culturals i les fa explosionar, com és el cas, per exemple, del tema del cinema. Però si tu fas bon cine, o cinema que pugui agradar a molta gent, un sector molt ample de gent, perquè bon cine en fa molta gent. O sigui, allò que diuen, no, és que si es fa bon cine, hi ha molt grans pel·lícules que van en circuits petits i que són acaben sent una ruïna. Però realment, si fas una cosa que interpretes que pot... abarcar un ampli sector de gent, pot salvar la indústria?
Això està clar, però el problema no és aquest. El problema és que abans la gent anava al cinema i ara la gent va veure una pel·lícula. Mm-hmm. Llavors, això és un problema, perquè hi ha pel·lícules que no es poden defensar de la mateixa manera que possible, doncs ha tingut una campanya molt forta. Hi ha pel·lícules que no es poden permetre aquesta campanya, i aquest és el problema. Abans la gent doncs anava al Verdi i potser es posava a veure Blancanieves, i no pensava veure Blancanieves, però arriba al cinema i ha escoltat bones crítiques i la veu, i cada vegada passa menys això. O sigui, les pel·lícules que t'estic citant són Intocable, L'impossible, Tengo ganas de ti, que són pel·lícules que són un fenomen.
És cert que dius una cosa, has dit una cosa, Jota, que és molt important, que és el tema de la promoció. És cert, ha sigut una pel·lícula que ha tingut tot Mediaset, que és Telecinco, 4 i tal, al darrere, és cert. Però també hi ha hagut gent, és a dir, nosaltres, per exemple, ens agrada la pel·lícula, la vam veure, la història, jo crec que la història que hi ha al darrere, per això recomano la gent que escolti ara allò que va passar a Sitges i que hi havia el Jota Bayona i que va poder escoltar entre la gent Manierga, que és qui va obrir tota la clau, ara explicarem, per aquells que no ho sàpiguen, que va obrir la clau de tot al costat de la Maria, que és la gran protagonista. No creus que també ha funcionat molt bé el boca a orella? Perquè en d'altres històries, i t'explicaré de pel·lícules, com es deia aquella pel·lícula? Va ser un fracàs de la Disney, que també va ser promocionada a Espanya a nivells d'aquells de saturació.
El John Carter,
que va ser un fracàs en taquilla. Clar, tu per molta promoció, si la pel·lícula no entra, no entra.
Mm-hmm. La Disney és una companyia privada i fa, es gasta els diners i fa la seva campanya. I ningú diu mai res d'això. Si ho fa Mediaset, desperta certs allò... comentaris, no? És que és el mateix. És una productora que ha fet una pel·lícula i que ven la seva pel·lícula. I no hi ha cap problema en fer això. I hauríem d'estar contents de que aquest cinema es faci a casa nostra.
Ah. Mm-hmm. Clar, no, i a més d'això, que és el que deia avui a les 8, és que depèn del que passi a les nominacions als Òscar, aquí la història no és que l'únic que tenim aquí serà el Bayona si va com a director, per posar un exemple, si és qui anés com a director. Diré, no, perquè la pel·lícula, clar, la Naomi Watts... Escolta'm, si va el so, que pot anar-hi perfectament, si va efectes especials, que pot anar perfectament, si va per maquillatge, que pot anar perfectament...
Banda sonora...
Estem parlant d'un tio que es diu Oriol, d'un tio que es diu Òscar, del David, de la Montse, del Fernando... Saps què vull dir? És a dir, que no és allò que es pensi la gent, que és una coproducció americana, no? Americana, bàsicament, són els actors, no?
Mm. Però independentment dels Òscars, jo et dic que tota aquesta gent, en aquest moment, està rebent propostes per fer pel·lícules a Hollywood.
Ah.
O sigui, l'Òscar ha rebut propostes, el Fernando Velázquez, que és el músic, ja ha fet pel·lícules a Hollywood. És a dir, i això és molt bo per la nostra indústria. És molt bo perquè aquesta gent no se'n va a Hollywood, fa pel·lícules a Hollywood, però torna una altra vegada aquí. Això és bo per la nostra indústria, això ho ha d'entendre la gent.
Mm-hmm. T'hi veus, ara què ha passat? La distribuïdora als Estats Units ha decidit que la pel·lícula no anava a la data que estava prevista, sinó avançar-la, no? S'avança l'estrena als Estats Units a finals de desembre, no em sembla?
Sí, el 21 de desembre.
21 de desembre, és a dir, plena campanya de Nadal.
Plena campanya de Nadal. La pel·lícula no és una pel·lícula de Nadal, sí que passa el Nadal.
No.
I anirà a Los Angeles i a Nova York la primera setmana, i després ja veritablement obrirà i s'estrenarà a tot el país, a tots els Estats Units, a partir de, em sembla que és la meitat de gener.
La meitat de gener. Tot i que la pel·lícula efectivament comença la nit de Nadal.
no ho volia dir.
Coincideix les dates.
Clar, clar, efectivament, amb el tsunami. Efectivament.
Deies això de que t'estrenen abans d'acabar l'any perquè has d'anar als Òscar. Aquesta és la voluntat. T'hi veus ja o no després del cap de setmana?
No. Jo no em poso en aquesta situació. El que sí que farem ara aquesta setmana, anem cap allà, i sí que hi ha una campanya i s'ensenya la pel·lícula als diferents gremis i als actors i es fa promoció. I, de fet, nosaltres hem de fer aquesta promoció perquè just la pel·lícula obre quan surten les nominacions. És a dir, que a nosaltres és una publicitat molt bona si la pel·lícula té nominacions. I hem de lluitar una miqueta per això, per intentar defensar una miqueta la pel·lícula. Però d'aquí a posar-me jo veient-me sobre la catifa del Mella, no, jo prefereixo no pensar.
No pensaria? Sí. Escolta'm, explica'm la història del que explicaven de la Gemma Nierga i de la Maria, per tots aquells que no van escoltar el programa quan el vam fer Sitges al costat del J. Bayona, gràcies a la Gemma Nierga que vam poder gravar el dijous, perquè la Gemma està fent ràdio ara a la cadena SER i per tant no podíem coincidir amb la Gemma i amb la Maria, vam estar parlant d'aquella història del qual el Bayona és protagonista. Fes memòria, Jota.
Sí, bueno, va ser molt maco poder escoltar la història de la Maria, que havia anat al programa de la Gemma Nierga a contar la seva història per primera vegada, per última vegada també, i la productora de la pel·lícula, la Verena Pinza, va escoltar aquesta història, va vindre, va contar la història, jo vaig quedar impactat, vam parlar amb el programa de la Gemma, vam entrar en contacte amb la Maria, i bueno, després de parlar amb la Maria, es va decidir fer la pel·lícula.
Mm. Què tal la reacció de la gent? Com has vist la reacció de la gent?
Molt bona, jo estic mirant Twitter i és molt apabullant. Jo estic molt, molt, molt content. Perquè està molt bé que la pel·lícula faci diners, però l'important és que la gent vegi la pel·lícula i que la pel·lícula, d'alguna manera, serveixi de record del que va passar, no? I això ho veus als tuits, i la gent surt molt impactada. De fet, el passi que vaig anar el dissabte, la gent va aplaudir al final. No sabia que era a la sala, així que és molt maco que passa això.
Per cert, tens la pròxima pel·lícula, la penses fer allà?
No ho sé. Jo, de fet, per mi el sistema de producció perfecte és el que he fet amb aquesta pel·lícula, que és treballar sense un estudi de Hollywood, que no t'està dient el que has de fer o no t'està enviant notes per canviar la pel·lícula, i amb el meu equip. O sigui, per mi això és el perfecte. I això és el que hauríem de lluitar perquè es pogués continuar fent aquest país.
Pels que no l'hagin vist, hi ha dos protagonistes que per més claus que passaven dimarts pel programa, que són Naomi Watts i Tom Holland. Jo crec que és cert que Ewan McGregor... Aviam, David, ara que t'has escoltat el director.
Sí, Tom Holland fa una mica com de fil conductor de la pel·lícula.
Sí. O sigui,
sí que
és el prota.
Sí, perquè Naomi Watts sí que és cert que evidentment fa un paper molt entregat, perquè evidentment és la que està pitjor de tots i la que pateix, però és Holland el que una mica fa com de punt d'unió i de fil conductor de tota la pel·lícula, no? I aleshores és molt difícil el que fa l'actor, i ho fa, jo crec que d'una manera brillant.
O sigui, per cert, Holland és... A tu t'ha agradat molt la pel·lícula, no, David?
A mi m'agrada molt la primera part, com si diguéssim. Mm. És que no hi ha primera part i segona part, però sí, jo la divideixo, o sigui, fins que ells, ara, la mare i el fill, arriben a l'hospital, a mi els primers 40 minuts, o sigui, em semblen excepcionals. O sigui, de veritat, té escenes, té moments, perquè és un tram molt de moments. O sigui, quan ell, per exemple, li boga el pit a la mare i s'aparta, quan l'altre nen petit li toca el cap a la mare. O sigui, és com molt íntim, molt, molt líric, i a mi em va encantar. I la segona part és molt més convencional, per dir-ho d'alguna manera, eh? O sigui, em sembla que és molt més, doncs, la història d'ells i com acaba, que ja ho sabem i que ho tens clar com acaba, no? Mm. Però la primera, per a mi, és la que m'agrada més de la pel·lícula.
I que en fi, tothom el compara molt a Spielberg, tot aquest, tot plegat, eh?
Sí, home, perquè evidentment té un... Clar, o sigui, de fet, la comparen fins i tot amb Salvar el soldat Ryan per com comença i per com acaba, no? És a dir, que comença d'una manera com molt realista, està tractat el tsunami des d'un punt de vista, doncs, molt... això, no? Molt realista, que et toca dins i que està fet d'una manera visualment, jo crec que espectacular, i és cert que després, doncs, deriva cap a una proposta més Spielbergiana, en el sentit de com tractar l'emoció i com tractar els personatges, no? Però a mi hi ha punts de principi que em sembla que tenen un valor, perquè és tractar el tsunami des d'un punt de vista molt íntim. O sigui,
sí.
És la mare i el fill, i en moments, no? Són moments.
Lo de Tom Holland, de debò, eh? Jota, no sé si de debò d'aquesta criatura, t'ho dic seriosament, i ara que no vaig parlar amb tu després d'entrevistar-los amb ell i a la Naomi Watts a Madrid, et dic que allò d'aquest nano té un do de la naturalesa, de comunicativa, d'expressió, de moviments. És a dir, jo crec que s'ha descobert un filó pel cinema mundial pels pròxims anys descomunal. Tu no creus així?
Sí, sí que ho crec i ho vaig gaudir molt durant el rodatge. O sigui, no et pots imaginar la pressió que el Tom suportava cada dia, que havia de plorar cada dia. Cada dia tenia seqüències on acabava plorant. I això ho va fer durant mesos i mesos. No? De fet, em fa molta il·lusió. M'han dit ara, que jo no ho sabia, que aquesta regulació que van fer els Goya, de que no podien anar als nens, no podien ser nominats, em sembla que ara sí que es pot nominar el Tom Holland. Això m'han dit, perquè té 16 anys. O sigui que em falta molta il·lusió, perquè de fet tu el que li estàs demanant al nen és tan fort el nivell d'entrega que té que després no pugui recompensar-lo.
Jo crec que el nano es mereix tots els premis del món. El que m'agradaria saber és com competeix, perquè el Hollywood Reporter el va col·locar a millor actor i en canvi va enviar a Ewan McGregor a millor actor secundari.
Això és una decisió de la productora. És una decisió de la productora. La productora envia les seves propostes de com vol que els actors siguin nominats. I nosaltres vam apostar perquè el Tom Holland fos el protagonista, perquè feia el protagonista de la pel·lícula.
Aviam, Víctor, si
volies... Jo no he anat encara a veure la peli i he llegit les crítiques. Sembla que si hi vaig m'emocionaré, no? Ploraré?
Sí.
Sí? Hi ha algú que s'hagi... El David és molt dur. No, ha plorat,
no,
el David?
No, aviam,
el David Brock no ha plorat, no, segur.
Plorar, una cosa és plorar, una altra cosa és és a dir, hi ha gent que plora al cinema amb molta facilitat i a gent que no li costa molt plorar al cinema.
Com tu, per exemple.
Jo ploro sense problema. Però crec que hi ha un problema que és que no cal si plores o no plores. És si emoció, toca o no toca. Si toca, jo crec que és una pel·lícula que toca, no, David?
Toca, no, i té moments. O sigui, per exemple, a mi... hi ha un moment que per mi és, ho comentava abans, o sigui, que és una tonteria, però que és quan el nen li veu el pit a la mare i gira el cap. O sigui, a mi aquesta escena per mi m'arriba molt més perquè entenc tot el que vol dir i perquè aquell moment, o sigui, em sembla brillant.
És un moment meravellós, efectivament.
Que no l'escena del final, del retrobament, perquè jo ja sé...
No expliquis res, perquè hi ha un problema... No és que hi hagi spoilers, però també dic una cosa. Aquesta pel·lícula, sense saber el final, perquè tothom el sap, perquè ja és evident que tothom el sap, perquè és un fet real. Si no sapiguéssim el final, la pel·lícula jo crec que guanyaria encara més, no creus, Jota, tu?
Jo penso que sí, és molt difícil arribar avui en dia a veure el cinema i has vist el tràiler i has vist un munt de detalls a la premsa que et diuen més o menys com la pel·lícula acaba, però jo penso que tot i així, encara que sapiguessis al final, la pel·lícula és bastant intensa.
I després una curiositat, perdona, aquestes imatges que hem vist per la tele tantes vegades a Telecinco, el tràiler aquest del tsunami entrant per les palmeres, això com es fa? Perquè no pots agafar un tsunami de veritat per filmar-lo,
sí,
no?
Van trucar al tsunami que
vingui. Com diantres es fa
això? Està el tsunami que se ponga.
Es pot explicar?
Vam haver de fer un tsunami a escala, però vam haver de fer un tsunami.
A escala?
Sí, més o menys. És molt complex. Vam estar gairebé un any preparant les seqüències i un mes rodant. O sigui, és una complexitat molt bèstia. Però així explicada, així en dues paraules...
No es pot.
Vam fer una maqueta gegant de l'hotel, que va ser totalment arrollada per un tsunami que van provocar de veritat. I després també vam fer un canal gegant d'aigua on vam rodar tota la seqüència posterior, quan els personatges estan arrossegats per l'aigua. Sí. Vam haver de crear realment un tsunami i una corrent d'aigua molt forta.
Mm-hmm. A més, hi havia un precedent, que era la d'Eastwood, que ja havia fet una escena de tsunami també, però aquesta jo crec que és
supera.
O sigui, a mi m'agrada més aquesta perquè té aquest punt més real, o sigui, no sé per què, però tens la sensació de que és molt més...
És ver perquè l'aigua és real. La pel·lícula de Facebook, que està molt ben feta, el tsunami és molt espectacular, però és una seqüència feta amb
ordinador
digital.
Amb aigua digital, que és molt més cara de ser i no és tan real.
No queda tan bé.
Nosaltres, evidentment, vam escollir la via més difícil, la més complexa. Vam estar rodant un mes, per això vam estar un any preparat. Això, doncs mira, que és un home que treballa d'una manera diferent i va quedar molt bé també perquè és una pel·lícula més fantasiosa, és un senyor que parla amb els mons i d'alguna manera té més cabuda aquesta seqüència digital dins la seva pel·lícula. Nosaltres no podíem fer així.
Toni.
Jo li volia demanar, el David ha comentat que hi ha com una segona part de la pel·lícula més...
A veure, no, és que no hi ha una divisió de parts. O sigui,
parlem,
no,
parlem d'això.
Entenc, eh?
Parlem d'això, parlem d'això, sí, diu Bayona. Però, endavant.
Clar, jo el que li volia demanar és si, diguem, aquesta segona part, que no és una segona part estricta, és més convencional... I jo intueixo que és la part que la gent més compara amb Spielberg. I abans comentàvem aquesta...
Tot és Spielberg. Que jo crec que tota la pel·lícula es pot comparar amb Spielberg, amb moltes coses, sí.
I abans comentàvem aquesta necessitat d'arribar a un públic ampli. La meva pregunta és, aquesta segona part està dirigida expressament... És voluntari que sigui dirigida a un públic més gran o com va sorgir exactament?
Aviam, Jota, endavant.
Jo pot ser convencional. Jo, més que convencional, m'agrada més la paraula més clàssica. Més que convencional, és a dir, hi ha una part al principi que és més seca, no? perquè és el moment de la convulsió, del xoc, és aquesta part on no hi ha música, i després es comença a explicar coses on música té un paper molt important, i és una part més clàssica. Jo et dic que quan estàs al cinema veient la pel·lícula, el moment del retrobament, o sigui, el públic es desfà a la sala. O sigui, com a director és molt agraït veure que les emocions que tu has viscut parlant amb aquesta gent, perquè surten d'aquí, nosaltres les hem posades tal com les hem sentides quan hem parlat amb aquesta gent. Tu parlaves amb el Lucas i et deia aquest moment és el moment més feliç de la meva vida. I tu, com a director, tens ganes de que el públic senti aquesta seqüència com el moment més feliç de la seva vida. I ho viuen així al públic. O sigui, el Jordi ho sap. Perquè em sembla que és la seva escena preferida de la pel·lícula.
Sí.
Quan, és a dir, aquell moment, com a director, o sigui, no té preu al públic, com diu, les emocions que per altra... que venen de la família, no? Que la gent que ha entrevistat allà a Tailàndia i et diu com era retrobar-se amb algun familiar... i veus que el públic ho està vivint d'aquesta manera, i això no té preu.
Però jo volia preguntar, sí que hi ha un canvi de to... És a dir, quan els dos arriben potser a l'hospital, que jo sabia com... O sigui, aquest canvi de to és el volies expressament, o sigui, ja buscaves això, és a dir, que la primera part fos molt... fins i tot té punts lírics i té punts com... És a dir, que no és, que és molt més el que tu deies, no? Molt més seca i austera, no? És una cosa
és
com...
És que,
molt...
de fet, la primera part s'ha comparat amb Malick. Tu estem mencionant Spielberg, però la primera part s'ha comparat
clar,
amb Malick.
És que estaria més en aquesta línia, no? I jo vull saber si això era buscat, és a dir, si tu t'interessava que la història evolucionés i anés una mica creixent, no?, en aquest sentit.
Sí, sí. O sigui, jo el que m'interessava era que la gent visqués les emocions, ja siguessin, ja fossin d'angoixa o de felicitat, que van viure els protagonistes. I quan tu veus com es va viure la situació, te n'adones que no hi ha un punt d'entremig. És a dir, hi ha una seqüència molt clara amb el Joan McGregor, que plora
sí.
i passa de 1 a 1.000.
Sí, sí.
En el moment que hi ha un canvi en el teu cap, el moment que deixes passar l'emoció, l'acció es desborda completament. I aquest és el to que ha buscat la pel·li. Quan tu dius, hi ha un canvi de to, bueno, de fet, el que hi ha un canvi en els personatges, que estan visquent una situació i de sobte estan en l'altra. I l'emoció canvia. I canvia de sobte, sense un pas entremig. I aquesta és l'aposta de la pel·lícula.
Acabo. Jota, la pel·lícula va costar 30 milions d'euros. Aquí en porta recaptats al voltant d'uns 10, una mica més de 10. Per tant, vol dir que la pel·lícula estava amortitzadíssima, no?
Sí, la pel·lícula estava amortitzada a la Barça. Vam sortir al mercat. És una miqueta estranya això, però tu surts al mercat amb un guió i amb uns actors i treus uns diners dels distribuïdors internacionals de tot el món i ja estava més o menys rentabilitzada abans d'estrança.
Bueno, imagina't ara amb això. Hi havia beneficis, va directament a beneficis.
Bueno, no és tan fàcil, no és tan fàcil.
No, però ja...
La campanya costa diners,
Es
queda la meitat, o sigui...
Però aquí qui es forra? Qui es forra al final aquí?
Jo dic que jo no.
Tu no?
Tant
esforç per això?
Vacile.
Només tenia una pel·lícula que era l'Orfanato, que tothom va parlar i molt. Ara ja en té dues, i continua parlant i molt. Ja veurem què passa a la tercera, que com sempre passa en aquest país, llavors de tant pujar hi haurà algú que et fotrà cretallos perquè et puguis baixar. De moment aprofita, perdó, però això ho podia haver dit el Jofre Llombar, aprofita el tsunami i endavant. Gràcies, Cota, una abraçada i moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Que vagi a tu.